Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional ha citat l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a compareixer per videoconferència el proper dilluns, just minuts abans de començar el judici contra ell i els seus fills per diversos delictes de corrupció. El tribunal vol examinar l'estat de salut de l'expresident. A la compareixença també estan citats els metges forenses que van fer un informe sobre els problemes de salut de Pujol, així com la resta de parts. L'expresident va ser ingressat ahir diumenge a la Clínica Sagrada Família de Barcelona a causa d'una pneumònia de la que evoluciona favorablement. I el president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, nega cap responsabilitat en el retard de l'enviament de l'ESALERT al Dia de la Dana i reitera les acusacions de l'EMET i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de no alertar sobre la situació del barranc del Pollo. Mazón ha defensat que va fer una vintena de trucades, però admet que no va sentir la que li va fer la consellera d'Emergències, Salomé Prades, a les 7 de la tarda perquè estava caminant pel carrer i duia el mòbil a la motxilla. Ho ha dit en la compareixença a la Comissió d'Investigació al Congrés dels Diputats, on ha defensat que aquell dia va mantenir la gent igual que Salvador Illa ho va fer el 12 d'octubre amb els aiguats a les Terres de l'Ebre.
La razón por la que mantuvo mi agenda es la misma razón por la que con la misma alerta roja, todavía sin saber cuáles iban a ser las consecuencias, porque las consecuencias obviamente no las podíamos saber, no hace ni un mes el president de la Generalitat, y no le acuso, de la Generalitat de Cataluña, el señor Salvador Illa también mantuvo su agenda,
vale,
con una alerta roja.
I la defensa de Carles Puigdemont demanarà al Tribunal Constitucional que aixequi de manera urgent l'ordre de detenció contra l'expresident. En l'escrit argumenta que s'ha d'incorporar l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia i també les conclusions de l'advocat general. La defensa demana al Tribunal que declari que la suspensió es mantindrà fins que el Tribunal dicti sentència ferma o fins que hi hagués qualsevol incidència sobre la llei d'amnistia que n'alterés la seva eficàcia. I el centre de Tortosa es connectarà amb l'Hospital Universitari Verge de la Cinta amb la construcció de dos nuclis d'ascensors que formen part de l'ampliació de l'equipament sanitari. Les obres duraran 8 mesos i comportaran certs problemes de mobilitat. I darrer apunt, el Barça ja ha confirmat que tornarà al Camp Nou aquest dissabte, dia 22 de novembre, a 4:45 de la tarda, davant l'Atlètic Club. L'oficialitat arriba després que el club ha rebut per part de l'Ajuntament de Barcelona el permís de la llicència fase UB, que permet tenir una capacitat a l'estadi de més de 45.000 espectadors. Tornem amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dilluns 17 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem la quantitat de microplàstics que pot portar l'aigua de l'aixeta. Alliberarem coralls capturats per error. Ens endinsarem amb la nostra secció de llibres. Quin és el balanç del turisme que han rebut a Riu Mar, al Delta de l'Ebre? Ens ho explicaran. Farem la volta ciclista femenina de Santa Susana i acabarem el programa d'avui parlant d'una espècie de medusa tropical que diuen que s'ha establert a la costa mediterrània. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, molt contenta. I a veure què és el que ens porteu aquesta setmana a Randa Mar.
Moltes coses, portem moltes
sempre,
coses.
Això sempre hi benvingudes, eh?
Molt contenta, per què? Què t'ha passat?
Perquè estic planejant a veure què és el que he de fer per l'eclipsi.
L'eclipsi, sí. L'eclipsi, què és que queda? Quan queda?
Un any i...
No, menys.
Perquè fins al 12 d'agost,
l'any vinent. Mira, encara trobo que planeges en poc temps, perquè mira,
sí,
oques grasses, tres estadis olímpics per l'any que ve, saps?
No eren quatre, ja?
Ai, quatre, perdó.
Sí,
perdó, sí. Quatre per l'any que ve, que potser ens hem extingit tots. Ja està.
Podria ser.
Jo, no amb aquestes, dic, no. Amb no aquestes coses de reservar hotels per l'eclipsi o comprar entrades per d'aquí un any vista, o més d'un any vista, no ho sé, no ho acabo d'entendre.
No sé què faré demà. Tinc aquesta odissea de veure si arribo a demà. Si arribo a demà, doncs mira, perfecte, un altre dia més que veurem sortir el sol sense eclipsi. Clar, ja m'entens.
Exacte, jo estic igual que tu. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, avui us vull compartir una reflexió perquè, bueno... Este matí a la ràdio hem arribat i no teníem internet. Hem estat pràcticament mig matí sense internet. Hem pogut treure com han pogut els programes que fem pel matí. Però la meva reflexió és que sense internet no som ningú. Avui, que era dilluns a part, lo dilluns, vull dir, la tornada del cap de setmana ha passat això, vull dir, ha sigut un matí de bojos per aquí, per Delta.cat, i que sense l'internet, bueno, mos paralitza tot.
M'agraden aquestes reflexions de dilluns. La Sílvia i jo reflexionant sobre el temps, tu sobre que sense internet no som ningú. Sí. Tens raó. Està tot molt acertat. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Jo reflexiono si Josep Montero, el Doques Grasses, arribarà al quart concert. Això és el dubte que em queda. És el...
I saps el pitjor de tot? Que la gent del quart concert és la gent que va comprar les primeres entrades, o sigui
jo,
que...
Jo, amb tot el que ens ha dit, o sigui, jo amb tot el que s'ha dit i totes les notícies, les rebentes, les coses, les... Jo penso en la veu del pobre home que amb tres estadis abantes...
Quatre.
Sí, no, jo dic tres abans que arribi el quart.
Sí.
En el moment dado que arribi el quart...
Duríssim.
Molt dur, eh? Ja el aquest home. Ja...
A mi el tema de la revenda em té intrigada, perquè tinc molta intriga de fins a quan és capaç la gent de pagar per un concert d'aquests, perquè jo ho tinc claríssim. Jo, o el preu de l'entrada, com a molt, donaria 5 euros més, però fins aquí, saps?
Tu saps què va dir la quarta llei o la cinquena llei universal, no? Allò de la teoria de l'Einstein, de l'estupidesa humana? Doncs més o menys vindria a ser això.
Sí, sí, és que jo tinc molta curiositat, això, sobre on arriba l'estupidesa humana.
Infinita, de tota
la vida. Aneu a saludar en Carles Monasterio des del canal. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, mira, jo sóc dels pocs afortunats que va tenir la sort d'aconseguir entrades pel primer concert, que ara és l'últim, però ara ja no sé si és sort o ja és mala sort, perquè al final, amb aquestes reflexions que dieu, sí que és veritat que ja quan arribi ja no sé si tindrà veu o si estarà viu.
O si estarem vius nosaltres, perquè el 10 d'octubre, no?
10 d'octubre.
El 10 d'octubre del 2026, si no sé ni què faré demà. Hauran pogut passar moltes coses. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé. Doncs jo diria que sóc dels pocs afortunats d'aquest país que ni tenen entrades ni s'han preocupat per tenir-ne, perquè és absolutament igual si Coques Grasses fa un concert, en fa 4 o en fa 25. Vull dir, més completament irrellevant, però vaja, sí, hi ha gent que s'ho ha agafat molt en sèrio, això.
Jo, a veure, si n'hagués tingut no en tinc, també dormiré tranquil·la. Vull dir, no ha sigut una cosa que m'ha tret especialment la son, però tinc molta curiositat, ja ho he dit, per saber quin preu pagarà la gent per això. Perquè vull saber si són com els Rolling Stones o no són com els Rolling Stones, saps?
Jo, el Carles sap, no?
a la redacció d'avui ho dèiem, eh? Es veu que hi ha com un, és com un fenomen social, és un síndrome, o no sé ben bé què dimonis és, que es veu que és una cosa que passa socialment, que encara que t'importi una fava al concert X que sigui, necessites, com que és l'últim, has de comprar una entrada perquè has de dir, jo hi era. Saps? I aquesta necessitat imperiosa socialment dir jo hi era, es veu que
necessites
això és com una...
dir-ho o necessites mostrar a través de xarxes socials que tu hi eres?
Digue-n'hi així. Has de quedar bé davant de tothom dient, veus, jo hi era. Saps? Sí, jo que encara que el grup t'agradi, molt... no t'agradi, però hi has de ser. Has
hi ha
de ser
molta gent que farà això que dius tu, que segurament només vol aquesta entrada per, no?, per aquest postureig, no, Marina, inclús de fer la foto, però jo també penso que, mira, en el meu cas, som diversos cosins que ens agraden molt les oques i que vam comprar entrada junts, i inclús tenim algun cosí que tant li fa al concert, però que va dir, mira, si aneu tots, doncs mira, jo m'hi sumo només per el fet d'estar junts i fer una mica de festa tots plegats.
Sí, sí. Està bé. Vinga, va, deixem-ho a Casgràcies, deixem-ho tot. Anem a començar el programa d'avui, que si no se'ns tirarà el temps a sobre. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu explicant que els comuns visiten el port de l'Escala per escoltar els pescadors i fer d'interlocutors al Congrés dels Diputats sobre la problemàtica de la pesca de la tonyina vermella. Sergi.
Doncs així és, Marina. El conflicte sobre la pesca d'aquest peix segueix com un dels temes d'actualitat política a Catalunya i l'Estat espanyol. Els pescadors reclamen canvis en la normativa vigent i per això també exigeixen ajuda als diferents partits interlocutors per fer arribar les inquietuds del sector fins al Congrés dels Diputats. Ens ho explica Josep Lluís Sureda, patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
I avui és un dia que li explicarem, li exposarem tota la problemàtica que tenim i a veure si des de Madrid i des del Congrés dels Diputats ens en poden fotre un cop de mà amb aquest problema que tenim, que ja dic que és un problema que cada vegada va més, cada vegada hi ha molt més tonyines i ens espanten el peix i ens fa doncs, que la nostra feina sigui molt difícil perquè precisament per això.
Al llarg de la visita també van ser-hi altres pescadors escalencs d'encerclament i arts menors que van poder compartir les seves reclamacions amb els diferents representants polítics. Per En Comú l'Escala és clau assegurar una via de contacte entre el sector professional de la pesca i el que es decideix a Madrid. Ara mateix, també, la pesca de la tonyina vermella a la Mediterrània i a l'Atlàntic està subjecta a una normativa estricta per part de la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina Atlàntica. La llei limita a poc més de 20.000 tones l'any la quota de tonyina vermella a la Mediterrània, una quota de pesca que no inclou les captures accidentals del sector de l'encerclament.
Els pescadors d'arrossegament de Palamós ja poden sortir a pescar.
Doncs sí, Marina, avui ha acabat la veda de l'arrossegament a aquest port de Palamós del Baix Empordà. És la segona aturada biològica que en realitat després que a començaments d'anys la flota ja va quedar amarrada al moll durant poc més d'un mes i mig. El primer dia ha sortit al mar 18 de les 19 embarcacions que formen tota la llista de flota de barques de Palamós. És només una de les mesures de sostenibilitat que apliquen aquests pescadors d'arrossegament palamosins en el marc del Pla de Gestió de la Gamba, que posen en pràctica des del 2013. Mesures encara insuficients segons la Unió Europea, que continua restringint l'activitat pesquera de la flota mediterrània, inclosa, evidentment, la de Palamós. Aquest any, per exemple, han reduït els dies de feineig de 170 a 150 i la quota de pesca de gamba vermella de 90 a 70 tones. L'arrossegament, per tant, torna avui a la feina i per ser el primer dia d'activitat, aquest matí han sortit a la barca gairebé la totalitat de barques, com hem dit, totes menys una, però ho han fet amb expectatives molt limitades perquè la majoria de barques els resten només entre 15 i 20 dies per treballar fins a final d'any d'aquest 2025. Escoltem a Francesc Benages, que és el vicepatró de la Cofradia de Pescadors de Palamós en declaracions a Ràdio Palamós.
Pues clar, si te queden 15 dies de pesca, pues ara pues cada armador tindrà que distribuir-hi aquests 15 dies que li queden fins a arribar a final d'any. Això no és fàcil, perquè clar, mar ja ho sabeu, a lo millor, saps què? Pues aquests 15 dies anem a pescar 6 o 7 ara al novembre i els altres me'ls aguardo les últimes setmanes de Nadal, que són bones. I clar, i si fa mal temps, i després no pots sortir a pescar, aquestes dues setmanes les perdràs. Vull dir que és una incertesa bastant forta, no?
Diem que l'altre gran problema és la quota, evidentment, de la gamba vermella, que la majoria de flota per la Musina ja ha exhaurit. Molt poques barques poden anar a la gamba d'aquí a final d'any amb la quota actual. Per això el sector pesquer català i la Generalitat estan pressionant a la Unió Europea perquè relaxi aquestes mesures amb l'argument que els caladors en feinegen han millorat les seves condicions.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Expo Cítric reuneix més de 50 expositors per reivindicar la joia gastronòmica del Canà Cel.
Sí, Marina, el Canà ha celebrat este cap de setmana la primera edició d'Expo Cítric, una nova fira citrícola i gastronòmica que combina el vessant tècnic i professional amb l'oci i la gastronomia. La fira pretén posar en valor la citricultura local i reconèixer el treball dels productors del municipi. Joan Roig és l'alcalde del Canà.
Són productes que arreu de tot el món estan reconeguts com de màxima qualitat, però ens faltava aterrar aquest reconeixement a nivell municipal. Este és l'objectiu de la fira, no? L'essència de la Fira Citrícola del Canà, que ha vingut per a quedar-se, és elevar tota aquesta feina dels productors i productores que al llarg de la història han fet que este producte, la taronja, la mandarina, el planter del Canà, siguin els millors del món.
La fira ha tingut una resposta molt positiva per part dels productors i visitants, a més de 50 expositors entre agricultors, vivers i emprenedors del municipi i de la zona. Expo Cítric també ha inclòs show cookings, degustacions i un espai infantil amb tallers. L'esdeveniment s'emmarca en la 31a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Clementina, que s'estendran fins al 14 de desembre.
Preocupació davant l'auge de casos de grip aviària en aus silvestres.
El sector avícola es troba preocupat davant l'auge de casos de grip aviària al conjunt de l'estat espanyol, una situació que ha provocat que el Ministeri d'Agricultura hagi elevat el risc de mitjà alt a alt i hagi ordenat el confinament de les aus que es crien a l'aire lliure. Alguns dels primers casos de grip aviària en aus silvestres a Catalunya es van detectar al Delta de l'Ebre. Escoltem a Roger Ripoll, director d'Ous Roig.
Vam clausurar les granges, quasi no fem visites o molt puntuals, hem revisat tots els arts de desinfecció, hem aplicat totes les mesures de bioseguretat possibles i, bueno, de moment nosaltres estem tranquils, no hem tingut cap cas a la vora, per sort, i tots els resultats que anem analitzant mos surten bé.
Molts productors del sector, com Ous Roig, asseguren que s'estan prenent el màxim de precaucions possibles a les seues granges. L'objectiu és evitar que reprodueixi la situació de les granges de Toledo o de Valladolid, on s'han hagut de sacrificar més de 2,5 milions de gallines a causa de l'alta patologia d'aquest virus.
Com és que n'hi hagués una gallina, que imagineu que sortigués en el carrer i una gallina té un contacte en una au silvestre, automàticament este virus és d'alta patogenicitat i en breus hores estarien totes infectades i tota la granja me la tocaria sacrificar, o es morien elles soles o me les tocaria sacrificar, i en un radi a 3 quilòmetres totes les granges que puguen llaure, perquè és que el virus se transmet molt fàcil.
Malgrat el risc, des de la Federació Avícola Catalana asseguren que de moment no hi ha cap cas actiu dins de les granges de producció a Catalunya i que les explotacions continuen extremant les mesures per evitar qualsevol focus.
Aturada a les costes del Garraf, el Pla del Clima 2050 vol ser un document que marqui el full de ruta que ha de seguir Sitges en els propers anys per tal de fer front als reptes climàtics, Carles.
Doncs si marinar, el pla consta de fins a 84 accions diferents que tenen la intenció de reduir la vulnerabilitat del municipi davant dels impactes del canvi climàtic, així com contribuir de manera efectiva als objectius de desenvolupament sostenible, des d'estalviar aigua o prevenir inundacions, passant per impulsar l'energia renovable o la mobilitat sostenible, així com més verd urbà o treballar per un litoral viu que sigui més resilient. L'objectiu del Pla Clima Sitges 2050 és emprendre accions a llarg termini per assolir una reducció del 55,3% de les emissions de gasos a l'atmosfera l'any 2030 i la neutralitat climàtica al 2050, el que equivaldria a la reducció del 90% de les emissions. Escoltem a Carme Gasulla, regidora d'Acció Ambiental i Transició Ecològica de Sitges.
Des del que significa la gestió del litoral fins a la mobilitat, des del que significa els efectes de, doncs, de la vulnerabilitat climàtica, per exemple, que aquest és un element que sí que ens interessa molt destacar, és a dir, com la nostra gent s'ha de preparar i hem d'acompanyar perquè no se sentin vulnerables i tinguin una disponibilitat i un acompanyament econòmic, social i diria que fins i tot tècnic, perquè a les onades de calor o fins i tot amb temes derivats d'aquests efectes del canvi climàtic, doncs puguin d'alguna manera resoldre també la seva situació, diguéssim, social, personal. Per tant, el que treballem és amb una justícia climàtica, que és la base de qualsevol pla d'aquestes característiques, perquè sovint ens veiem que la gent més vulnerable doncs, és la que pateix més els efectes del canvi climàtic. I ho veiem a Sitges i ho veiem en el món.
El pla i les seves accions s'explicaran demà dimarts a les 7 de la tarda a l'edifici Miramar de Sitges, amb la voluntat d'iniciar també un procés participatiu on la ciutadania podrà incorporar les seves propostes en aquest full de ruta.
Volem donar aquestes eines que van, com deia, pràcticament des de tots els departaments implicats a dins de la casa, de l'Ajuntament, però que també interpel·la la ciutadania, els agents econòmics, el món de l'hostaleria, el món turístic, evidentment el món educatiu, que és per nosaltres clau, la part pedagògica, a la mobilitat, és a dir, que hi ha una transversalitat en totes les accions que es proposen.
Les propostes es podran formular a través del portal Participa 311 i rebran la resposta al llarg del mes de desembre i la voluntat és que el pla s'aprovi a través del ple municipal a principis d'any.
Anem cap a les costes del Maresme. Carles Ubach, president del Nàutic d'Arenys, ja ha reiterat aquest dissabte, acompanyat de 60 navegants, l'oposició del Club Nàutic d'Arenys a la reforma del port, una actuació que suposaria un canvi substancial a la bocana que es veurà reduïda. En declaracions al Dominical, Ubach ha expressat la sorpresa a l'entitat pel fet que s'hagi tret del calaix una reforma que creien aparcada a Oriol.
Doncs sí, Carles Ubach ha recalcat que el rebuig a la construcció del martell a la bocana no només la defensa de la seva entitat, sinó que ho comparteixen el Club de Pesca Mar Esport i molts pescadors professionals de títol individual. Ara bé, ha puntualitzat que la Confraria de Pescadors no s'ha posicionat públicament. Durant la trobada celebrada aquest dissabte, sota el títol Salvem el Port d'Arenys, Ubach es va mostrar sorprès pel fet que s'hagi ressuscitat un projecte que donaven per descartat, especialment després d'haver escoltat les paraules de Pere Vila, director de Ports de la Generalitat.
Doncs des de fa doncs, unes setmanes doncs, s'ha tornat a destapar una cosa que pensàvem que teníem, diguéssim, bastant aturada, perquè havíem tingut el tema aquest del martell i el martell i la incorporació de grans llots amarrats en punta que faran la bocana més estreta. I això pensàvem que ho tenia tancat perquè en una reunió que havíem tingut amb l'Ajuntament, amb Ports de la Generalitat, doncs hasta el senyor Pere Vila, director general de Ports, va dir, home, no, això no es pot tallar endavant, perquè si el Club Nàutic, que és el que té més embarcacions, seguida del Mar Esport, amb en Joan Major, que també diu que no, que això és una animalada.
Des del Nàutic alerten, entre altres, que la construcció d'aquest martell tindria un impacte visual negatiu i reduirà la biodiversitat marina.
Si fico vaixells, aleshores genero una pantalla visual horrorosa. Però si, a més, amb aquests 20.000 metres quadrats de moll, dos camps de futbol, i fico grans vaixells en reparació,
de visual,
3-4 pisos d'alçada, doncs des de l'Ateneu, des del Passeig de Mar, des de la primera platja, des de qualsevol lloc, el nostre port s'ha acabat.
Carles Ubach recorda que van portar aquest projecte a la Sindicatura de Greuges, que va requerir a Ports de la Generalitat un estudi de navegabilitat. Tot i això, assegura l'organisme supramunicipal està tirant endavant el projecte executiu sense avaluar les conseqüències que podria tenir la construcció del Martell. També ha rebutjat algunes de les justificacions que s'han donat per defensar l'obra, com ara la creació de nous llocs de treball, la suposada millora de l'estabilitat de la Sibèria o l'augment de la seguretat portuària. El Club Nàutic és l'entitat amb més associats del port i suma unes 400 embarcacions, a les quals cal afegir les prop de 200 vinculades al Club de Pesca Mar Esport.
Avui dilluns han començat les obres de reparació del passeig de la Musclera d'Arenys. El projecte inclou la pavimentació de la calçada i de la vorera i els treballs s'allargaran aproximadament un mes.
Sí, l'alcalde, Estanis Forç, ha recordat, també al programa dominical, que l'execució d'aquests treballs ha estat possible gràcies al vot favorable de Junts al Congrés dels Diputats en la tramitació de la Llei d'Universitats del passat mes de juny. Les obres s'han de permetre millorar l'estat actual de paviment d'aquest passeig i és una actuació que els veïns fa temps que reclamen. L'alcalde reconeix les deficiències que presenta aquesta zona, però també detalla les diferents millores realitzades darrerament.
Hi ha moltes deficiències, perquè hi tornava a haver-hi el clavegram trencat, estava sortint aigua bruta cap a la platja, però bueno, s'ha fet una zona verda i blava que als veïns d'allà els hi va molt bé perquè no està ni medit a l'estiu. El carrer Pere d'Arenys per primera vegada té llum i ara els hi asfaltem, vorera inclosa i tota una sèrie de problemes que tenen amb l'embornal.
Les feines es divideixen en dues fases. En primer lloc, la reparació de la vorera, en què es prohibirà aparcar, però no circular per la via, i posteriorment es farà la renovació del paviment de la calçada.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas, ha presentat a la Comissió Europea a trobar una solució pels pescadors del Mediterrani com més aviat possible perquè puguin sortir a la mar més dies aquest any per cobrir les necessitats de cara a Nadal. Planas s'ha referit a la qüestió a la seva arribada a la reunió del ministre d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea, on aquest dilluns s'ha començat a preparar el terreny per les negociacions de les quotes pesqueres per l'any 2026. Planas ha negat que hi hagi risc de desproveïment de peix o marís, però ha admès que el sector necessita poder treballar més dies per cobrir la demanda de gamba vermella per Nadal. Segons ha assenyalat, l'executiu comunitari farà un anunci respecte de la qüestió molt aviat, amb l'objectiu que el sector compti amb alguns dies addicionals per treballar enguany. En aquest sentit, el ministre d'Agricultura i Pesca espanyol ha subratllat que va reclamar una ampliació dels dies durant una reunió amb privat amb el comissari europeu i admès que li agradaria que les solucions arribessin ahir i no demà.
Hay dos o tres fórmulas técnicas que estamos estudiando. Yo creo que me es igual, quiero decir que gato negro, gato blanco que cace ratones, y por tanto aquí lo que se trata es que busquemos una fórmula que nos permita que nuestra flota pueda disponer de más días al final de este año. Yo lo entiendo, no todos los buques están en esta situación, pero es un momento del año vinculado a la Navidad donde hay efectivamente un consumo más alto.
El comissari europeu de pesca a costes, Cadis, va anunciar la setmana passada que la Comissió Europea treballa en possibles solucions perquè els pescadors puguin sortir a la mar més dies aquest any per cobrir així les necessitats de cara al període de Nadal. D'acord amb les quotes pesqueres del 2025, la Comissió Europea va atorgar un màxim de 130 jornades de treball als pescadors del Mediterrani, un topall que una bona part del sector català ja ha esgotat. I el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, assumeix la presidència de l'associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic. Fins al moment, el Barcelona-Catalunya Centre Logístic havia estat presidit en alternança pel Port de Barcelona o pel Consorci de la Zona Franca. Ara, fruit d'una nova etapa, relacions estratègiques i entre ports, els ports de Barcelona i de Tarragona, amb dues autoritats portuàries, han acordat compartir el període de presidència de l'organització de manera que el Port de Tarragona se suma com a tercer organisme turisme en poder ostentar la presidència d'aquesta associació de promoure la competitivitat logística de Catalunya. Els màxims representants dels ports de Barcelona i Tarragona van presentar la proposta al comitè executiu de l'associació, que va donar-ne suport. Ara la decisió ha estat ratificada pel conjunt de socis. D'aquesta forma, el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, cedeix la presidència a Santiago Castellà, que ja havia estat escollit membre del comitè executiu. Castellà ha posat en valor l'oportunitat que suposa pel sector logístic i empresarial tarragoní que el Port de Tarragona ostenti la presidència d'una associació referent en l'àmbit logístic com el Barcelona Centre Logístic. A més, ha resaltat la coincidència en el temps d'aquesta nova etapa amb el moment de canvi que està experimentant el Port tarragoní. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molt pendents del temporal de tramuntana i de gregal que anirem tenint sobretot aquest proper vespre i durant el dimarts. A gran part de la costa nord catalana. Estarem parlant de Fortamaró o Maragassa i fins i tot Mar Brava, amb vista el dimarts al matí. Per tant, fàcilment onades de més de 4 metres d'altura, especialment ja mar enfora. Al costat de la platja també tindrem aquestes onades de metre i mig, 2 metres, sobretot a la Costa Brava i ja maró, si de cas, a la costa barcelonina i Costa Daurada. Pel que fa al vent, aquesta tramuntana que s'encendrà amb força aquesta propera nit i durant el dimarts, aproximadament del Cap de Begur cap al nord, i també una mica de mestral, que en algun moment també tindrà força de més de 80 km per hora, especialment a la desembocadura de l'Ebre i també de rieres com la de Riudecanyes o el riu Llastres, per tant, sud de la Costa Daurada. A la costa barcelonina, bàsicament, el que entrarà el dimarts és refrontall. Entrarà vent de xaloc més fluixet. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però hem de destacar aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès. Tenim dos carrils tallats en direcció sud, és a dir, en sentit Sant Cugat, en sentit Papiol, sentit Tarragona. Això està provocant aturades d'almenys uns 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. Per tant, aquí és que parlem de problemes, aquests 4 quilòmetres d'atencions, com et deia, a l'AP7, entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, a causa d'aquest accident. A la resta de la xarxa viària, circulació de moment tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
La Universitat Rovira i Virgili ha realitzat un estudi que conclou que a Barcelona, si es beu aigua de l'aixeta, s'ingereixen menys microplàstics que bevent aigua embotellada. Volem conèixer millor tot això i en parlem amb Joaquim Rovira, investigador del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicologia de la Universitat, que ha participat en tot aquest estudi. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, podem afirmar que la qualitat de l'aigua de l'aixeta és bona o molt bona?
Sense cap dubte.
Això passa sobretot a la zona de Barcelona, l'àrea metropolitana, podríem dir.
Sí, bueno, aquests estudis se centren en plantes de tractament d'aigua que serveixen aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot ens fa pensar que, degut als processos i que les plantes són molt semblants, obtindríem resultats semblants, per exemple, a la planta del CAT d'aquí, que serveix aigua a Tarragona o a qualsevol lloc d'Europa, podríem dir.
Anem una mica a pans perquè la gent ho pugui entendre bé. Al final, vosaltres el que heu fet ha sigut analitzar les dues grans desalinitzadores i les dues plantes potabilitzadores. Quina diferència hi ha?
bueno, en el procés intern hi ha moltes diferències, el tipus de filtratge, els gessos que pateixen una aigua o l'altra és diferent. De fet, les aigües, els nivells de microplàstics que estan dintre les desaladores arriben quasi a zero, arriben aquelles plantes, els arriben a eliminar quasi per complet, però en el punt final, quan s'ha de d'aquesta aigua que està passat per osmosis, s'ha de tornar a tindre's els minerals, perquè si no, no seria bebible pels humans, allí hi ha un punt on hi ha reincorporació d'aquests microplàstics i fa que els nivells siguin una mica més elevats. Però en global podem dir que més o menys l'eliminació de microplàstics està entre el 85% fins al 95%, i en una planta en concret arriba fins al 99.5% d'eliminació. O sigui que de cada 100 microplàstics n'elimina 99.
No sé si eren uns resultats que us esperàveu o fins a cert punt us han sorprès aquests resultats.
Bueno, nosaltres prèviament ja havíem analitzat l'aigua de boca, l'aigua que ens arriba per l'aixeta, i sí que realment tenien, en comparació amb les aigües, per exemple, les embotellades, sí que tenien uns nivells molt baixos, no? El que sí que ens ha sorprès és que en alguns punts d'aquestes plantes sempre hi ha opció, no?, de millorar i fer el procés encara més eficient pel que fa a l'eliminació d'aquests microplàstics.
Per tant, hem d'entendre que podem beure aigua de l'aixeta sense cap tipus de problema i sense preocupar-nos pels microplàstics.
Exacte, per el tema de microplàstics, l'aigua de l'aixeta és molt millor opció que les aigües embotellades. Pensa que no, els microplàstics no s'analitzen de manera rutinària, però bueno, el nostre estudi ha ficat en relleu que aquestes plantes funcionen molt bé, però cada dia en una planta depuradora o potabilitzadora d'aigua s'eliminen i s'analitzen molts paràmetres i que fa que estiguin les aigües molt més controlades que no pas les aigües embotellades que podem trobar al supermercat.
Hem d'entendre que aquestes aigües arriben amb molts microplàstics en aquestes plantes de tractament?
Home, doncs depèn depèn de la font. Per exemple, en totes aquestes plantes de tractament, per exemple, una d'elles rebia aigua del riu Llobregat, que cada litre d'aigua que entrava a la planta hi havia 4 microplàstics. Pensa que aquell riu Llobregat és un riu amb molta pressió antròpica, molta pressió dels humans, el fem servir per moltes coses, moltes aigües residuals també s'hi aboquen, i per tant aquest és el que tenia més càrrega de microplàstics. En canvi, altres plantes que agafaven l'aigua dels embassaments, allí hi havia 10 cops menys de microplàstics, d'acord? Perquè són aigües tranquil·les, són aigües més netes, que fa que el procés d'eliminació d'aquests microplàstics sigui més fàcil.
D'on provenen, sobretot, aquests microplàstics que arriben a les aigües? D'on venen aquests microplàstics?
Pues, sobretot el que hem trobat és en forma de fibra textil, per tant venen de les nostres lavadores, de casa nostra, que ho aboquem rentem la roba, rentem els nostres teixits sintètics de plàstic i arriben a les aigües de tractament d'aigües residuals, i al final aquestes aboquen aquestes aigües als rius i als mars. Llavors nosaltres, quan agafem aigua per potabilitzar-lo, per beure, és quan ens trobem que hi ha aquests microplàstics.
Abans començaves que durant el procés d'això, d'eliminar aquests microplàstics, hi ha un punt que poden augmentar, no? És així?
Exacte, hi ha punts que poden augmentar, per exemple, el cas de l'aigua de les desaladores, que arribem a tindre una aigua sense cap mena de sal mineral, que ens faria mal a la salut a l'hora de beure. Hem d'incorporar sals minerals, i aquestes sals minerals, aquests reactius que se li tiren per tindre una altra vegada les sals necessàries, no?, perquè aquesta aigua sigui potable, fa que se reintrodueixin microplàstics. Altres punts de reincorporació de microplàstics és quan els filtres del dintre de les plantes que recullen aquests microplàstics, molts cops, per ser un procés més sostenible, se recirculen i es tornen a fer dintre la planta, i aquest és un punt on hi pot haver molta aportació de microplàstics i fer que el procés no sigui tan eficient com hauria de ser.
Com es pot entendre que això passi i després el resultat final sigui tan positiu com el que heu trobat?
Bueno, perquè tot i així, tot i haver-hi aquests punts d'incorporació, el treball que es fa previ, tot el treball dels filtres, tot el disseny de la planta fa que sigui que l'eliminació sigui molt gran de microplàstics. Llavors, tot i que hi puguin haver punts on hi hagi reincorporació de microplàstics, les plantes en el punt de vista de l'eliminació de microplàstics funcionen tan bé que fa que al final l'aigua producte, l'aigua que ens arriba a nosaltres a l'aixeta, sigui molt els microplàstics allà siguin molt escassos.
Abans comentaves que si bevem aigua embotellada ingerim més microplàstics que si bevem aigua de l'aixeta. En quines quantitats és això? Perquè vosaltres al vostre estudi ho reflectiu.
Sí, bueno, de fet, així, perquè a números rodons, no? L'aigua de l'aixeta necessitem... per trobar un sol microplàstic necessitaríem uns 10-20 litres d'aigua de l'aixeta. En canvi, en un sol litre d'aigua embotellada ja en trobem 5 o 6. Clar, aquest fet i fa que trobem molts... Que la comparació sigui molt un balanç molt diferent, no? Penseu que sí, que per cada litre d'aigua tenim 5 o 6 microplàstics, bevem entre 1 i 2 litres d'aigua cada dia els 365 dies a la setmana, cosa que fa que l'aigua embotellada, l'aportació que té de microplàstics sigui molt més elevada que no pas la de l'aixeta.
Tot i això, en el vostre estudi sí que és veritat que expliqueu que, tot i que el tema dels microplàstics funcioni molt bé i s'eliminin la major part que existeixen a l'aigua, hi ha coses a millorar en tot aquest procés, no?
Sí, clar, sempre hi ha coses a millorar. Llavors, el que diem és que, clar, tot el tema de els punts on hem detectat reincorporació s'hauria de, o bé, modificar la planta perquè encara elimini més, o sigui, totes les aigües de neteja, de filtres, hagin de passar per un procés previ de filtratge i així poder evitar que se reincorporin en el procés, o que en la remineralització de les plantes dessaladores se tingui molt de compte amb aquesta matèria prima que es fa servir, que sigui una matèria prima més neta en contingut de microplàstics. Tot això faria que a la nostra aixeta encara arribessin menys microplàstics dels que ja arriben, dels pocs que arriben.
Ja per anar acabant, també vosaltres, al principi em comentaves que si aquest estudi l'apliquéssim en altres zones de Catalunya els resultats serien similars, no? Per tant, entenc jo que la quantitat de microplàstics que podem trobar a l'aigua de l'aixeta arreu de Catalunya és relativament baixa.
Sí, a nivell de Catalunya, a nivell espanyol, a nivell europeu, la tecnologia que estem fent servir a dia d'avui per netejar aquesta aigua, per fer-la potable, és molt similar, d'acord? No és que les potabilitzadores de Barcelona siguin més bones, no?, o tinguin processos més eficients, sinó que més o menys tenen processos molt similars, i llavors el que pensem és que és molt extrapolable les aigües de Barcelona, de l'aigua de Tarragona o de qualsevol altre lloc de la península o d'Europa.
Doncs moltes gràcies, Joaquim, per atendre'ns aquesta tarda.
Molt bé, a vosaltres.
Canviem radicalment de tema. El projecte Life Eco Res, que coordina l'Institut de Ciències del Mar, ha alliberat més de 250 organismes capturats de manera accidental pels pescadors i que ells mateixos han rescatat. Carles.
La confraria de pescadors d'aquí, de Vilanova i la Geltrú, va ser, de fet, una de les primeres en sumar-se al projecte i ara comença a obtenir alguns resultats. Avui, per conèixer com s'està desenvolupant el projecte, parlem amb la Maria Montseny, una de les responsables del projecte aquí a Vilanova. Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al programa Arran de Mar.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Àvia Maria, explica'ns una miqueta en què consisteix el projecte, a veure si ens pots fer una mica de memòria.
Val, doncs l'objectiu principal del projecte és arribar a restaurar les zones d'aquí del litoral català que estan més afectades com per les activitats humanes. I llavors el nostre objectiu és, conjuntament amb la participació activa dels mateixos pescadors, doncs arribar a això, a restaurar i a conservar aquests hàbitats dels fons marins d'aquí de la costa catalana.
I què tal està anant? Com està funcionant? Està en bon estat el projecte?
Sí, a veure, ja fa gairebé ja, pues, arribarem a prop d'un any que ja estem en marxa, que el desembre, no, perdó, es van posar, sí, el gener d'aquest any, van començar a instal·lar-se tots els aquaris de les confraries, el que consisteix és que els pescadors, accidentalment, amb les xarxes, a vegades s'enduen doncs, organismes claus, o sigui, d'espècies claus, per als fons marins, que són bàsicament coralls i gorgonis. Aleshores, nosaltres el que fem és, els hem proporcionat com unes instal·lacions en les confraries de pescadors i ells allà poden anar posant aquests organismes que pesquen accidentalment i aleshores nosaltres els preparem per retornar-los al mar conjuntament amb ells. De manera que estan generant molt menys impacte i estan ajudant a recuperar aquestes poblacions.
I quina valoració en fas? Com està anant?
Doncs bé, estem contents de que els pescadors estiguin participant en aquest projecte i el que és veritat és per això que hem d'estar a sobre les confraries, els científics i parlar amb els pescadors i conscienciar també que perquè ells participin en aquest projecte és important i que necessitem que ells ens aportin aquests organismes que després retornarem al mar.
Clar, perquè entenc que és molt important, no?, el rol dels pescadors, no?, en aquest projecte.
Exacte, sí, perquè són els que ens proporcionen els animals amb els que nosaltres després treballem i el que volem conservar. Aleshores, sí, això ens els aporten en els aquaris i després, juntament amb ells, també el retornem. Llavors, doncs, aquests organismes són molt importants perquè, o sigui, ells no en treuen un profit econòmic directament perquè són organismes que viuen fixats al fons, com coralls i gorgònies, però sí que donen hàbitat a després tot el peix, els crustacis, que després ells sí que pesquen i treuen un profit econòmic.
És a dir, una mica els hàbitats que es pretén restaurar, no?, diguem-ho d'aquesta manera, són d'on ells després trauran aquest rendiment, aquest profit del que ells viuen.
Sí, exacte.
Quantes gorgònies, quantes espècies s'han pogut retornar aquí a Vilanova, més o menys?
Bueno, aquí a Vilanova, sobretot, tenim, destaquem com tres espècies de gorgònies que sí que creen com, bueno, bastantes nuclis densos. I bé, bueno, i llavors, per això diem que són molt fràgils i vulnerables. És a dir, que quan reben algun impacte, ja sigui pel canvi climàtic o una sobreexplotació de pesca, quan són tretes d'aquest hàbitat, són molt difícils que es recuperin aquestes poblacions. Per això és important aquesta restauració activa que fem amb els científics conjuntament amb els pescadors per ajudar a que es vagin recuperant més ràpid, perquè si no, de manera natural, doncs seria podrien trigar anys i anys en recuperar-se.
Quin és el procés de recuperació que segueixen aquí en els aquaris? Què és el que vosaltres feu en el moment, no?, en què els pescadors us arriben i us porten aquests coralls o aquestes gorgònies? Fins quants dies poden passar aquí els aquaris i què és el que els hi feu?
Un cop arriben, nosaltres el que fem és registrem en fotografies per tenir comptabilitzat tot el que arriba. Llavors, el que fem és, doncs, li traiem les parts més mortes de l'espècie i les preparem per retornar-les. És a dir, les enganxem amb unes bases, amb un substrat, que això permetrà que després, quan les retornem, doncs que estiguin preparades i estiguin idònies per poder sobreviure en el fons. Uh-huh. Llavors, sí, i bàsicament doncs poden estar setmanes en els aquaris, perquè realment les instal·lacions que hem instal·lat funcionen molt bé i els paràmetres, les condicions de l'aigua es mantenen molt bé, així que poden estar unes setmanes en els aquaris fins que després les retornem.
La capacitat de recuperació que tenen aquí en els aquaris és positiva? És a dir, la majoria d'aquests organismes que arriben tiren endavant, diguéssim?
Sí, molt, és molt alt en els aquaris. Sí, això ho havíem tastat en altres projectes i això, un cop arriben els organismes, si tu els hi treus les parts mortes, per tant queda com l'organisme viu, pot resisteix i aguanta i sobreviu molt bé.
Uh-huh. A l'hora de retornar-los al mar, que és una miqueta el que ara heu començat, no?, a treure aquestes dades, heu pogut veure quina és també la capacitat de quan retornen a mar, també sobreviu amb forces?
Sí, o sigui, aquest estiu vam fer les primeres com devolucions dels organismes en els seus hàbitats, que estem parlant que són hàbitats doncs, del voltant dels 100 metres de profunditat. Uh-huh. Llavors vam tenir l'oportunitat de, amb un robot submarí, doncs, veure les imatges i veure com estaven just en el moment de, o sigui, com un dia després de que nosaltres els tornéssim al mar. Llavors vam veure que en principi tindrien les condicions òptimes per sobreviure. El que passa, doncs, ara haurem d'esperar l'estiu que ve per tornar a visitar amb el robot submarí i veure com estan aquests organismes que vam retornar.
Mm-hmm. Ha d'impactar, no?, veure que, no?, que aquesta feina que esteu fent des d'aquí, quan veus que amb el robot que totes aquestes espècies estan a mar i han pogut retornar, no?, ha de ser... com ho diríem, no?, que t'ha d'agradar, no?, poder veure que la feina té els seus fruits.
Sí, home, poder veure el que estan allà al fons, els organismes que això que havien estat a fora i els hem tornat, doncs clar, sí. Si no, d'una altra manera, doncs haguessin mort i haguessin desaparegut de l'hàbitat.
No. Entenc que aquest és important, no?, que totes aquestes zones ara, a més, segueixin protegides, no?, perquè puguin seguir creixent.
Sí, exacte. O sigui, els llocs on s'estan tornant fent aquestes devolucions són unes àrees de veda que s'han acordat amb els mateixos pescadors de que en aquelles zones ells no pesquen.
Mm-hmm. S'ha pogut comprovar si realment en aquestes zones estan millor que les zones que, per exemple, no estan protegides?
Això és el que vam comprovar aquest estiu. Uh-huh. I el que passa que en un any encara no podem comparar. Necessitarem com diversos anys per poder treure conclusions, perquè realment hi ha zones que potser fa un any o dos que s'han protegit, llavors encara és massa aviat per treure conclusions. Uh-huh. Però bueno, en principi sí que s'hauran de veure canvis.
Uh-huh. Sí. Em comentaves també que tu, a banda d'aquí a Vilanova, estàs en alguna altra confraria, també fas una miqueta el seguiment. No sé quina confraria és.
Jo m'encarrego més de la zona sud, que és Vilanova i Barcelona. Uh-huh. Però després també hi ha cap a Girona i tenim un total de 8 confraries.
Uh-huh. I què tal estan per allà també? Com funciona el projecte?
Doncs, bueno, en totes les confraries també més o menys igual. Això, els pescadors estem això veient que ens portin organismes i els aquaris sí que funcionen molt bé en totes les confraries. I això, ja estem anant periòdicament als científics per estar sobre el projecte i fer aquestes devolucions.
No sé si us heu trobat això que dius, alguna espècie així curiosa, que no, potser no us expareixiu, o són sempre una miqueta les mateixes, o hi ha hagut alguna curiositat? No sé, a veure si ens pots explicar alguna anècdota.
Sí que és veritat que ells són, majoritàriament les espècies són les que ens esperaven, però sí que és veritat que a vegades apareixen així individus, com molt, potser estic parlant d'un o dos, d'alguna espècie que sí que a nosaltres, els científics, ens sorprèn, però perquè són espècies que avui en dia n'hi ha molt pocs, sobretot de coralls, molt més de... Estic parlant de més de la zona de Girona, que allà tenen un canyó submarí, Llavors, allà sí que hi ha algunes espècies que ens ha sorprès trobar-les i que també hem de buscar pues, mètodes de com restaurar-les, perquè nosaltres tenim tastat que aquest mètode funciona per les espècies més comunes i sí que és veritat que ara potser estem veient que hi ha algunes espècies noves que no ens esperàvem, llavors també projecte pues, veurem com les anem restaurant. Mm.
Clar, perquè quan parlem de tipus de coralls o de gorgònies, entenc que n'hi deuen haver de molts tipus diferents.
Sí, però en general tots tenen bastant... O sigui, se sap que són de forma més o menys arborescent i llavors amb aquest sistema d'enganxar-los amb una base, amb un substrat, ens permet que quan es tornen al fons, doncs caiguin de peu.
Era aquest sistema que utilitzeu, d'enganxar-los això, diguéssim, en una base i així de retornar-los sempre que ho han de peu, o això és el que s'ha comprovat, no?, que pràcticament la majoria...
Exacte, és uns estudis que vam fer sobre... El vam anomenar efecte badminton, perquè el corall i la gorgònia, enganxat al substrat, fa com si fos una pilota de badminton, i llavors arriba al fons pues, de peu.
Sempre cauen de peu, mira, com els gats.
Sí, sí, amb un percentatge molt alt es va comprovar.
Per anar acabant, Maria, com veus el futur del projecte? Com l'encareu?
Doncs, bueno, l'encarem amb ganes de que encara en queden anys. El projecte és fins al 2026. I llavors, doncs, els científics estan a sobre dels pescadors i anar creant relacions amb ells i això intentant que es vagin recuperant el màxim d'organismes possibles.
Des d'aquí també fem una crida, no?, una miqueta, que els pescadors s'involucrin i mirin de col·laborar en el projecte, perquè al cap i a la fi és un projecte que els afavoreix amb ells també, no?
Sí, 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 no, i que estan participant i gràcies a ells també s'han pogut crear totes aquestes zones de veda que són tan importants per poder veure si realment la restauració està sent efectiva o no.
Es planteja provar-ho en altres zones, en protegir més zones?
Sí, però un dels objectius del projecte és transferir totes aquestes experiències que estem adquirint aquí a altres zones, però això serà també quan hagi passat una mica de temps i puguem veure això, com està funcionant realment i sí, però sí, l'objectiu és transferir-ho a altres zones.
Una mica, no?, quan obtingueu ja uns resultats una miqueta més que provin aquesta realitat.
Exacte, nosaltres esperem que de cara a l'estiu que ve, que tornem a tenir aquestes campanyes amb el robot submarí, doncs ja puguem tenir més resultats.
Que ara l'estiu que ve tindrem nous detalls, doncs.
Sí.
Perfecte, doncs Maria Montseny, responsable d'aquí del projecte d'aquí de Vilanova i la Geltrú, del projecte Life EcoRest, que coordina l'Institut de Ciències del Mar. Com hem dit, heu alliberat ja més de 250 organismes capturats de manera accidental pels pescadors i que ells mateixos, no, rescaten, podríem dir, porten fins aquí en aquests aquaris instal·lats en les diferents confraries i que aquí se'ls fa aquests cuidats fins que són retornats a mar.
Sí, exacte.
Maria, moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i seguirem ben pendents de com evoluciona el projecte.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Vinga, adéu.
Coneixent aquest interessant projecte de col·laboració entre investigadors i pescadors, arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa, res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.
in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop that.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Ajuntament i Creu Roja posen en marxa una formació sobre tasques d'emergència adreçada a joves.